Es pot fer testament en una piulada de Twitter? Llego els meus béns i els meus mals a l'Andrea. Els guants de feltre pels dits d'en Xavier. La mirada, si encara me'n queda, vull que sigui tota per la Clara. I la mà? Et podem demanar la mà pel WhatsApp? La clavícula, un tros de la teva esperança? Fa poc vaig llegir a Facebook permetia heredar el perfil d'una persona. Sembla ser que abans ja ho havia fet Google. És per això que els familiars de Salvador Iborra van esborrar la seva pàgina de Blogger, que no sabeu de qui parlo. Salvador Iborra era un poeta valencià. Tenia 3 llibres publicats i 33 anys quan el van matar a la porta de casa seva. Potser us sona perquè va ser una mort pronunciada per la premsa. Tornava al seu pis del Raval de Barcelona després de xerrar amb els amics i prendre unes copes. En sortir, va veure que li havien robat la bici. Va regirar tot el barri i al tornar a casa de matinada va trobar la bici en mans del seu propi veí. Es van barallar. El veí va treure una navalla i es va acabar la poesia. En el seu blog, els amics i navegants de la xarxa van anar deixant comentaris a sota dels seus poemes. Petits epitafis efímers gravats en la pedra del núvol. Ara, els hereus del poeta ho han esborrat. I seguint amb les preguntes sense resposta. Què diferencia el segell del notari i el logo de l'última aplicació que t'instal·les al mòbil? No és més eterna l'empremta d'un tatuatge? Diu el poeta Fermín Herrero: la simiente se da, y por eso se perpetúa. Germina para cubrir los andrajos del tiempo. Llavors, si enterrem una paraula morta, germinarà també ella a la primavera? Benvinguts a Spam. La gent m'agrau els controls, l'Òscar Sotillos, qui us parla. Sobren les paraules mortes. Les cançons que ens vau enviar arrel del concurs per trobar sintonia ens han estat molt preuades i inspiradores. A l'últim programa vam posar aquelles paraules per a Julia, que ens van servir de fil per parlar de moltes altres coses, i aquesta cançó de Led Zeppelin, The Immigrant Song, la cançó de l'emigrant, ens ha obert un nou camí. En una llunyana xerrada que va donar l'escriptor gallec Manuel Ribas a Barcelona, li vaig sentir dir que tot el que es mou té un aire migrant. Així, sense el prefixe emigrant o immigrant. Més tard, llegint la poeta Ida Vitale, em va saltar als ulls un aforisme seu. Les paraules són nòmades. La mala poesia les fa sedentàries. Migració, nomadisme, poesia... Això em va portar a Bruce Chatwin, un altre escriptor i viatger que compta en els seus avers amb molta literatura. Però el llibre al que volem fer referència aquesta nit és Les línies de la cançó. Chatwin el va escriure sobre les mítiques llibretes Moleskin en un viatge que el va portar per Austràlia. És molt curiós, lo d'aquest continent. Tota la població que hi va migrar no va trigar res en crear granges, fer créixer ciutats i civilitzar els indígenes, els veritables australians. Dic que és curiós perquè precisament aquests aborígens han ocupat la terra durant tota la seva vida d'una manera nòmada, sense deixar més empremtes que les dels seus peus descalços, dibuixant línies en el decurs de les seves migracions contínues. El llibre de Chatwin és un text dispers, un reflex del seu viatge per aquelles terres on deixa constància de les entrevistes amb les persones que va trobar. I hem vinguda de tot el planeta, fugint del seu passat o tractant de construir un futur en un lloc semblant a la superfície de la Lluna, per lo desèrtic i estrany. El més interessant del llibre és, de tota manera, quan comença a relacionar-se amb els aborígens i tracta d'explicar-nos la funció de la seva música i de les seves històries. Segons ens explica Chatwin, els membres de cada clan són els portadors d'una sèrie de cançons i de danses que fan referència no a una terra, sinó a un traçat. Les paraules d'aquestes cançons fan referència a tòtems i aquests estan relacionats amb la morfologia dels seus itineraris migratoris. És a dir, la història del cocodril que va morir al veure's tot sol un llac fa referència a un turó en forma de rèptil i a una llacuna de secada fa milers d'anys, en el temps que ells anomenen dels somnis. Així, un aborigen que viatgi de la costa est a la costa oest es trobarà amb els habitants d'altres terres que atresoren les seves pròpies cançons, com peces d'un trencaclosques que s'uneixen a les cerimònies de música i de dansa. Quan un clan acaba de cantar la seva part del mapa, comença l'altre clan, fent que aquestes cerimònies puguin durar hores, nits i dies. En aquestes trobades hi ha tres elements fonamentals: el que s'anomena en anglès songman, és a dir, l'home cançó, les bilmes, que són uns pals que es fan servir com a instrument de percussió, i el didgeridoo, aquell instrument de vent que és la branca d'un eucaliptus forada per les termites. El màgic de tot aquest entramat de cançons que dibuixen el mapa del continent australià és la conclusió que extreu Bruce Chatwin al seu llibre. Les històries i cançons de cada clan són en realitat el seu títol de propietat.
Thank you.
El Montseny no se senten aquests sons. Almenys no és gens normal sentir-los. Però qui sap, fa uns quants anys tampoc no hagués estat normal imaginar-se un argentí fent fotografies nocturnes a les ermites i als estels del nostre hemisferi nord. I això és el que ha fet Mariano Pallés durant els últims 2 anys. Aquest fotògraf va tornar a Sant Pere de Vilamajor, que és on viu, impressionat d'un viatge que va fer a les muntanyes de les seves terres. Enyorat, el que va fer va ser recórrer tots els camins i senders de la nostra particular muntanya màgica. I en allà es va enfrontar amb les estrelles d'un hemisferi que no coneixia i amb unes construccions d'origen medieval que tampoc no són precisament habituals en el continent americà. Unit a això, a la seva passió fotogràfica, va bastir un projecte de fotografia nocturna que ha anomenat Estels, Ermites i Esglacioles del Montseny. Vaig tenir la sort d'escoltar-lo en una visita guiada que va oferir ell mateix a la rectoria vella d'aquí, de Sant Celoni. I dic sort perquè no només va explicar anècdotes sobre les seves visites a les ermites, algunes de les quals va accedir citant les seves paraules com un amigo de lo ajeno, és a dir, saltant parets, obrint portes i emparant-se de la foscor. De fet, la foscor és fonamental en el seu treball fotogràfic, és a dir, una foscor treballada, manipulada, il·luminada. Els assistents a la visita ens va explicar la tècnica de pintar amb llum, una cosa que jo, francament, no havia sentit a parlar en la meva vida. La tècnica en qüestió, explicat molt per sobre, consisteix en parar la càmera, obrir el diafragma de l'objectiu i pulsar el botó per fer una foto de llarga exposició. Fins aquí bé. L'objectiu capta la llum dels estels, la claror de la lluna... Però Mariano el que fa és entrar dintre de la fotografia amb una llanterna, amb unes espelmes, amb un flash de mà i va donant cops de llum com si fos un pintor que volgués dibuixar les parets. Mariano també va explicar que amb aquesta tècnica es poden fer molts efectes i fer que una ermita acabi semblant una discoteca. Però el seu treball és subtil. Il·lumina els atris, dona perfil als contraforts, obre clarianes en els campanars, sempre amb equilibri amb la figura del temple i, sobretot, amb la nit que l'envolta. L'exposició de debò que us la recomano. Però ja no la trobareu a la rectoria. Ara bé, si poseu al vostre navegador les paraules Ermites Montseny, trobareu la seva pàgina web i podreu veure l'agenda viatgera d'aquesta exposició per poder-la veure en algun altre poble d'aquí a vora. Ah, i una bona notícia. Està preparant una nova mostra amb les ermites del Montnegre. Pararara, 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 pararara. Avui a la secció amb veu pròpia ho farem una mica especial, perquè no tenim un poeta, és a dir, sí que tenim un poeta, però que no ens parlarà de la seva poesia, sinó que ens parlarà de la poesia que es farà durant la Setmana de la Poesia de Sant Celoni. Pau Jané, bona nit.
Bona nit.
Tinc aquí davant el programa d'aquesta Setmana de la Poesia i és un programa molt, molt exquisit. O sigui, tenim fitxatges de primer nivell. Què ens expliques?
Bé, cada any al Festival de Poesia intentem portar el bo i millor, allò, el millor de cada casa. I hem tingut sort cada any perquè des del primer any que va venir Francesc Garriga, que avui malauradament ja no és entre nosaltres, cada any hi ha hagut un cartell equilibrat, atractiu, amb gent de diverses edats i també de diversos estils literaris, perquè n'hi ha de molt, molt diferents, de diverses procedències també... però un fet comú és que l'oralitat, que tots són molt bons recitant i posant en públic la poesia. O sigui que sí, un any més amb tota la il·lusió encetem una edició més del Festival de Poesia.
Sí, perquè és el quart festival, vull dir, ja portem...
És el quart any, sí.
4 anys celebrant la poesia de la millor manera que es pot, que és recitant-la, vivint-la amb els poetes.
Sí, senyor.
En què t'has... Perquè entenc que tu, com a coordinador, has fet una tria dels poetes, has contactat amb ells, etc. En què t'has basat?
A veure, cada any des del principi, que el festival... Això va sortir primer d'un projecte que vaig parlar amb l'Ajuntament i l'Ajuntament va tirar-ho endavant amb ganes i amb feina. Llavors, jo, com que més o menys m'havia patejat tota l'escena literària i de poesia en concret del país, havia coincidit amb moltíssima de la gent que avui en dia està recitant arreu. I llavors, vulguis que no, et dona una mica de criteri. Això... Mira, de barems n'hi ha molts. Els barems, doncs, pots anar a buscar gent de trajectòria llarga, pots anar a buscar gent que funcioni molt bé en directe, pots anar a buscar gent que hagi guanyat algun premi, com és el cas. Cada any del festival hi ha hagut sempre algun guanyador del Premi Carles Riba, que és com el més ben dotat ara mateix en català. Cada any hi ha hagut o gent que ja era molt gran, que per molta trajectòria, cas d'en Francesc Garriga, cas d'en Jordi Vintró, cas del Carles Agmor, que va venir aquí amb 80 i llargs que té, i com un jabato encara, com un senglanot, recitant la seva antipoesia. Vull dir que el criteri és ampli, però en tot cas han de funcionar bé recitant, i podríem dir-ho així, no?
Parla'ns una mica dels poetes que vindran. Dals i les poetes que vindran.
Sí, aquest any hi ha majoria femenina, cosa que m'encanta, a mi particularment.
A mi també.
Mira, comencem per, no sé, la Roser Amills i Bibiloni, que és de Mallorca. Últimament és molt coneguda perquè fa un programa a la ràdio que parlen de sexe. Ella, de fet, una llarga trajectòria amb llibres, ha publicat des de microrelat fins a poesia i, sobretot, ha tirat molt pel cantó de l'erotisme, diguéssim. És una noia que té molt ganxo, té un accent mallorquí tremendo i, bueno, crec que pot agradar. Després, vols que continuem?
O sí, sí,
vols
comentar sí, sí, sí.
De... Després hi ha l'Ivet Nadal, que és d'aquí de prop, de Granollers. L'Ivet Nadal se l'ha conegut bastant perquè canta, també. És d'aquestes noies que, per descriure molt bé, canta i fa de tot. De fet, ha estat l'últim disco del Manolo García, de L'Último de la Fila. Ella hi canta en un parell de cançons. Té un parell de llibres. Un es diu Camí privat, t'ho dic de memòria, espero no errar-me. I un altre es diu Guerres dolcíssimes, i bé, és d'una sensibilitat molt, molt, molt delicada, i a part ens queda a prop, és d'aquí, de Granollers, és una noia que més o menys hem vist créixer, o jo particularment he vist créixer. Continuo, un altre as, la Mireia Calafell, en aquest cas és de Barcelona, ha guanyat també una sèrie de premis últimament, diverses publicacions l'avalen, i també diria, destacaria que és una veu poètica, no vull dir delicada, perquè si no al final sembla que totes les noies els diré que és delicada, perquè en aquest cas és bastant, no és, no sé com dir-ho, és bastant punyent i bastant de picar fort damunt de la taula. A més, llegint en directe també és molt atractiva de veure, en tots els sentits. I què més, anem per als nois. Hi ha en David Caño, que és de Sants, tot i que va néixer a Olot. En David és potser del cartell que hi ha aquest any, és la vessant, diguéssim, de poesia enfocada a un tema més reivindicatiu o més de crítica social, si es vol dir així, poesia de guerrilla. I en David, bé, ha fet moltíssims recitals últimament, inclús ara aquests dies, en David Caño està fent de rapsoda amb un espectacle que fa homenatge a Ovidi Montllor, que l'estan girant per aquí de Catalunya, amb un altre músic molt bo, i amb en David Fernández també, que avui és conegut com a parlamentari de les CUP, però que també té la seva vessant com a periodista i com a premsa escrita, però i també, mira, en aquest cas, una mica del món de la faràndula. Què més? En Josep Pedrals. En Josep Pedrals és un clàssic dels recitals a Barcelona, sí. I de tot arreu.
Aquest el conec
de l'original. De l'original, sí, de l'Orinal, exacte. Sí. L'orador de noves recitacions i actituds literàries, en diuen, Orinal. Uh-huh. I bé, en Josep és un tio molt fresc, que està molt bé a l'hora de sentir poesia, potser fins i tot juglaresca, en aquest sentit, com els antics juglars que anaven a fer el seu número. Vull dir que està molt bé, jo crec que farà que la gent... Bueno, es posarà la gent a la butxaca, com fa sempre.
Segur que sí.
I després en Pau Riba, que en Pau Riba no crec que necessiti molta presentació. El que passa és que en aquest cas ve només a recitar. Ara, no, jo ja no em faig responsable si apareix amb un pijama o apareix amb una entrepà de llangonissa o què vol fer, però només ve a recitar, per tant no cantarà, que Pau Ribas, conegut, entre d'altres, perquè va fer el disco Dioptria, que va ser votat com a millor disc català del segle XX, una bestiesa així. I res, i també farà, doncs això, té diversos llibres publicats, a part dels seus discs. Això, jo, per exemple, en recordo un que es diu Lletrerada, que està publicat a Silvia Catalana, em sembla, dic de memòria. I està molt bé la seva vessant també obra poètica, a part de la que hem conegut, de vessant de cantautor, d'actor i mil coses.
Com ens pots fer la retrospectiva en quant a la recepció del públic? És a dir, Sant Celoni és una ciutat que segueix la poesia, és el quart any, és cert, però tenia un públic fidel que ha repetit en les quatre edicions, s'ha anat ampliant...
Ha anat creixent i la gent també s'educa i la gent també prova les coses i si li agraden repeteix. Això funciona amb tot, des dels restaurants fins a l'oferta cultural. S'ha fet una feina educativa, no només aquí, en molts llocs ha passat que potser la gent... Teníem encara la noció aquella de que anar a un recital de poesia era una cosa soporífera o una cosa per erudits o per gent que necessitaves tres màsters de literatura comparada com a mínim per ser-hi. I no, hi ha tota una vessant que és potser emparentada amb una tradició teatral que és que la gent l'agraeix molt veure-la. I llavors això, aquí en el cas de Sant Celoni, hem tingut la sort que ja vam fer forat des del principi perquè ja el primer any la resposta de públic va ser molt bona, però el que ha anat passant és que ha anat creixent i cada any més. Tampoc per arribar a una mesura sobrehumana, perquè no és tampoc l'objectiu, tampoc volem créixer ni estirar més el braç que la màniga. Està bé un festival de mesura humana, d'acord amb el poble i amb l'entorn, i per això és la idea de concentrar-ho en un dia, perquè és més fàcil reunir a la gent per un dia que no pas amb altres coses, tot i que això és molt relatiu, però bueno. I no, molt contents de la resposta. I a més, el que està passant també és una cosa que hi ha gent que es marca en el calendari aquest dia per venir en aquest poble, que aquest poble igual no l'han visitat mai ni saben on coi és, Sant Celoni, dels Sant Celoniers de dalt, no sabem on és, ho posen al Google Maps, però venen aquí per veure això, 4 o 6 o 7 o 8 dels poetes que hi ha ara mateix amb qualitat i funciona com, ja et dic, fins i tot un atractiu turístic. Aquest any, per exemple, o l'any passat, va venir gent de Vilafranca, especialment, que dius, i veniu de Vilafranca, en sèrio? I mira que Vilafranca també té teixit cultural i jo hi he anat últimament i déu-n'hi-do, fan coses allà, però bé, l'oferta enganxa. I després la gent del poble que... Sí que és cert que hi ha un teixit de gent d'aquí del poble que ja de sempre ja ha tingut una certa tirada, i aquests ja són fidels, són els més fidels al nucli irreductible. Hi ha altra gent que potser es pensava que no... Però bueno, com que era aquí al mig del poble, era gratis, al centre, va, passem un rato a veure què. I si els agrada, doncs llavors diuen, l'any que ve ja me'n recordo, i tornen, i vinga.
Has dit que està concentrat en un dia, però per ser exactes,
són dos dies. Aquest any són dos, sí.
Dijous 30 d'abril, sí. a les 8 del vespre a La Clau, sí. I el dissabte 2 de maig a les 6 aquí a Can Ramis.
Sí, senyor.
M'agradaria destacar el fet que el 30 d'abril són dos poetes, dels quals encara no hem parlat, són la Laura Garriga i l'Agustín Ruggiero,
sí, senyor.
Que són poetes locals.
Sí, els dos són d'aquí, són molt joves. Aquest any, a veure, això de que en el festival sempre hi ha d'haver-hi un moment per als locals, això també era un dels objectius que vam pensar des del principi de tot del projecte. Llavors, cada any sempre s'ha intentat també de fer una mica de pedrera, d'allò. Però, bueno, la Laura, em sembla que té 19 anys ara mateix, no n'estic segur, dic de memòria, i l'Agustín igual.
Quasi com tu, com jo.
Sí, exacte, quasi com jo a cada cama. I bueno, són molt bons. Jo he pogut llegir el que fan, tenen molt de potencial i, a més, és gent molt jove que amb això... Amb aquests encara hi som a temps, diguéssim. Saps? De que encara està molt bé potenciar que puguin sortir noves generacions de gent d'aquí de Sant Celoni. Ja n'ha sortit, ja hi ha gent que s'ha dedicat al món de les lletres a... No sé, no vindré jo ara a dir-vos, no? Però el Jordi Julià, el Jesús Pacheco, en Joan Manyes... Hi ha hagut molt l'Antoni Pasqual, però està bé que hi vagi havent un relleu i que surtin valors nous i crec que... Bueno, jo estic molt satisfet d'això. I ells dos escriuen molt, molt bé, molt bé. La Laura té un potencial increïble i l'Agustín també, amb estils molt diferents, són molt diferents. La Laura tira més cap a un cantó líric, per dir-ho així, i l'Agustín, en canvi, últimament està més centrat en una cosa més narrativa i més tirant-ho cap al món del cinema. però ja està bé també trobar coses cinematogràfiques. De fet, estan bé tots els pals, saps? Vull dir, sí, tots els pals estan molt bé.
Mm-hmm. No, el que trobo és genial per uns poetes tan joves que hi hagi una plataforma com un festival de poesia a la pròpia ciutat, al propi poble, i que puguin fer-se ressò, no?, en aquest.
És la idea. Això ha funcionat també aquí a Sant Celoni amb els grups de música en diverses èpoques, tal com s'ha pogut, no? Però el fet de que els nanos de, jo què sé, des de 14 a 15 anys que es reuneixen per tocar, ostres, doncs posar-los una mica de facilitats perquè tinguin un buc d'assaig, o si no, almenys que puguin tocar el concert a Festa Major, o s'ha fet també el concurs aquest del Sant Celoni Sona. Aquestes coses ajuden a crear caldo de cultiu i sí. Jo amb això no estic convençudíssim.
I després hi ha una altra cosa al festival. Hi ha un homenatge a la poesia de Patricia Heras, que ella personalment no podrà venir, lamentablement, és un fet. Ara ens explicaràs qui és Patricia Heras. I vindrà l'actriu Patricia Bargalló per recitar els seus poemes. Patricia Heras és... Bueno, explica-ho tu, sisplau, Pau.
Sí, és un homenatge a la poesia de Patricia Heras. Primer faig un previ. Cada any en el festival hi ha alguna coseta especial. Cada any hi ha un petit homenatge o alguna cosa que vingui una mica donada. L'any passat, per exemple, hi havia un homenatge a Jaume Cisterna, que era un poeta també que ens va deixar, just l'any passat, i llavors vam ser-hi a temps i vam pensar de portar un parell de poetes perquè llegissin de la seva obra. Aquest any ens ha deixat Francesc Garriga, però no hi hem sigut a temps perquè això ja ho teníem tot. És molt recent i això ja ho teníem tot planificat, però també es mereixeria haver-li fet un homenatge, tot i que ell ja va venir i va formar part d'aquest festival. De fet, va fer el primer dels recitals que es van fer, el va obrir a les 4 de la tarda el primer dels anys. I el cas de Patricia Heras, molta gent el coneixereu per el documental de Ciutat Morta. Patricia Heras era una noia que... Bé, amb una sèrie de fets i de despropòsits, una sèrie de despropòsits, sí. Va acabar detinguda a l'Hospital del Mar, la van acabar relacionant amb una cosa que no era... Bé, en fi, era bastant aliena a ella, i va acabar en una maquinària de processos judicials, fins i tot va acabar ingressant a la presó de Batràs, i finalment es va acabar suïcidant, es va acabar llevant la vida. Llavors, la Patricia... Tot això és la seva història i segur que molta gent ja ha vist el documental, però en aquest cas aquí fem l'homenatge a la seva poesia. Això també m'agradaria destacar-ho. A mi, o sigui, el que ens interessa en aquest festival és deixar de banda la seva història personal, que en aquest cas, ostres, és molt malaurada, però anem a buscar què és el que va deixar escrit. I ens trobem que la Patricia Heras va deixar escrit una sèrie de poemes que són tremendos, són molt bons a nivell objectiu, per mi almenys, aquesta és la meva opinió. I després la sèrie de diaris de Batràs, quan estava dintre de la presó, són d'una lectura amb un pes específic impressionant. I vam pensar que bé, aquest any era una manera de retre homenatge en aquests textos, evidentment amb la història que porten darrere, però el text pel text, que això és una cosa que sempre es debat moltes vegades amb molts tipus d'escriptors, que a la que l'escriptor es mor o deixa de ser-hi, després ja només queda l'obra, i és a veure si l'obra es defensa sense que la persona hi sigui, no? I en el cas de la Patricia vaig pensar en una altra Patricia, la Patricia Bargalló, que és una actriu que és coneguda perquè té una carrera molt llarga, ha fet molt de teatre, ha picat molt de pedra, però ha fet també televisió, moltes sèries d'aquestes que jo no sé ara exactament quines són, però...
La teva memòria en aquest cas no t'ajuda.
No, però vull dir que són sèries que no les miro massa, però les típiques sèries de sobretaula o de... No sé com es diuen, és que... No
crec que tots ens hem entès.
Vale. Totes aquestes sèries han estat en moltes i també en pel·lícules i sobretot ha fet molt de teatre i és una actriu...
Ha picat pedra.
Sí, no, i és una actriu molt bona i solvent, i a mi m'agrada molt personalment, i crec que no sóc l'únic, i això, vaig pensar que era una bona idea que algú, en aquest cas una actriu, llegís els textos de la Patricia Heras.
Molt bé. Doncs aquesta nit no tenim a cap dels poetes, no s'ha pogut donar la situació, però tenim a tu com a representant del festival. El que sí que farem, també en relació al festival, i en aquest cas l'homenatge a la Patricia Heras, és posar uns dels poemes que es van llegir a la Ciutat Morta, el documental, sí. En aquest cas per l'actriu Elvira Prado.
Molt bé.
I els posarem a continuació. Abans, donar-te les gràcies, Pau, per haver vingut.
A vosaltres.
I, a més de les gràcies, et vull amenaçar. La propera vegada que vinguis aquí serà com a poeta.
Vale, d'acord. D'acord? D'acord, ja tremolo.
Molt bé. Moltes gràcies, Pau.
Vinga, gràcies.
He ahorcado a mi inocencia. Su orgullo adolecido aún voraz no impide que se mee encima. Su belleza efímera expira con los últimos latidos suplicantes, perdida entre flujos corporales viscosos y detritos. La he visto patalear rabiosa e indefensa hasta morir. Parecía más humana que yo, En su rostro desfigurado leo un pánico sumiso y crudo que me arde entre las piernas. Le he cortado el cuello a mi ilusión. La colgué de un semáforo ciego y vi cómo se desangraba incrédula, borboteando nerviosa. Vi el dolor brillar muy cerca. Se fue apagando velado tras su mísero destino. Abro la caja. Está vacía. Solo busco con las manos el bombeo acelerado de mi sangre, el vértigo silencioso de un descenso largo y lento, de un ascenso largo y lento que ígneo me paralice. Ni palabras de amor, ni locuras. Solo busco con las manos el salto mortal que me arroje, plácido, hacia mi electrizante vacío, el húmedo cortocircuito que me derrame en sordo delirio, una adorable venganza infernal, que acalle el murmullo constante del ser que me habita. Solo busco con las manos extraerme, abandonarme a mi propia disposición, suspenderme endiosada en un febril delirio, trenzando así el éxtasis que me alimenta, perderme en mí, conmigo. Ni locuras ni palabras de amor, solo busco con las manos someterme a mi descaro y verterme en él.
I bé, ens apropem al final del programa. Avui hem sentit el piano d'Eric Satie, les guitarres afilades de Led Zeppelin i de Jeff Buckley amb el seu tema Mojo Pin, el didgeridoo de Shaun Farrenden i la trompeta de Miles Davis en un petit fragment del seu mític àlbum Beaches Brew. Per acabar la nit, us deixem amb una cançó de P.G. Harvey del seu disc White Chalk, un disc molt fosc del que hem triat una cançó que n'és molt representativa, Dear Darkness, Estimada Foscor. Estimada Foscor, no em cobriries un altre cop? Estimada Foscor, estimada, he estat la teva amiga per anys. No faries això per mi, estimada Foscor? I cobrir-me del sol, tot i que els mots m'ofeguin, els mots escanyant el meu coll. El coll de qui estimo, escanyant i ofegant el coll de qui estimo, escanyant i ofegant. Estimada Foscor, ara és el moment d'ocupar-se de nosaltres, perquè hem tingut cura de les teves vestimentes, dels teus assumptes, quan a tots els demés els hi anava bé. És per això que és el moment de pagar, de pagar-me a mi i a aquell a qui estimo, amb els béns d'aquest món que tu atresores, amb totes aquelles coses que tu ens prens.
We kept you in business when everyone it's your time.